Crisó. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Crisó, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Crisó.
Vine a conèixer un món de manualitats i artesanies per a persones creatives com tu. Tallers, demostracions, exposicions, concursos, trobades i més de 100 botigues a Creativa Barcelona 2022. Del 10 al 13 de novembre, a la Farga de l'Hospitalet. Més informació i venda d'entrades a creativabarcelona.com. Japó, país convidat.
RAC1.cat. Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El Puncat Notícies de RAC1.
Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC1, Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia una dona que té 26 anys, una catalana nascuda al Marroc, una musulmana que és cantant i rapeja. Als 8 anys, la Iman va venir a viure a Barcelona. Als 12, d'un dia per l'altre, es va posar el vel. Als 15, anava a veure un germà a la presó. Als 16, se li mor el pare. Als 19, la família la convida a casar-se amb un noi marroquí, a qui pràcticament ella no coneixia. Als 21, té una filla, se separa i es comença a dedicar a la música. La Iman es converteix en aquell moment en Miss Raisa. Als 24 li donen el premi TikTok a la millor creadora de contingut en la categoria de diversitat i inclusió. Als 25 li posen protecció policial després de rebre amenaces de mort. També als 25 es treu el vel que s'havia posat als 12 anys. I als 26, és a dir, avui, és el dia que publica un llibre on explica moltes coses que fins avui havia callat. Miss Raisa, bona tarda.
Molt bona tarda. Estic flipant amb el teu resum, Albert. Molt maco.
És que dit així, quina vida més intensa, eh? Només 26 sí. anys.
Sí, impacta molt, fins i tot a mi, que ho he viscut en primera persona, fixa't.
De les coses que t'han passat, quina és la que t'ha costat més escriure en aquest llibre?
Mira que he tingut experiències molt heavies, però definitivament tornar a recordar la malaltia i la mort del meu pare ha estat molt dur.
Això va ser quan tenia 16 anys, eh?
Sí, tenia 16 anys i tornar a recordar... Bueno, jo crec que en molts moments de la meva vida he intentat com bloquejar certs records que no em venia molt de gust, i aquest ha estat com el que més m'ha costat desbloquejar i tornar com vinga, va, intenta, no? Intenta tornar a recordar aquestes imatges, no? Del meu pare malalt, no? O quan li feia massatges als peus i coses així. Ha estat molt difícil, però bueno.
A què es dedicava el teu pare?
Era pescador, sempre ha estat pescador.
Ah, era pescador al Marroc i va ser pescador també aquí, a la Barceloneta, que és el barri on aneu a viure, no?
Sí, sí, sí. Bueno, realment, no sé a què es dedicava el meu pare quan vivia al Marroc, perquè per el que tinc entès, el meu pare sempre, des de molt jove, ha viscut a Europa, ha estat 13, 14 anys a Portugal, i després moltíssims anys també aquí a Barcelona. I tenint en compte que jo només he viscut 8 anys amb el meu pare, és cert que era la persona que més m'estimava del món, però una de les que més desconeixia, no? Molt, molt interessant aquest punt.
Clar, perquè a més el teu pare ve primer aquí a Barcelona, sí. Com passa amb tantes i tantes famílies immigrants, no? Uh-huh. I després arriba la mare i arribes amb els fills, diguem, sí. No? I tu arribes quan tens 8 anys i és als 16 quan es mor el teu pare. Uh-huh. Clar, és curiós perquè pensava dir quina dirà de les coses que li han passat, no? Perquè quan feia jo aquest resum t'han passat coses molt bèsties. Segurament a mi una de les que m'ha cridat més l'atenció, i que jo crec que hi ha gent gran que ens pugui estar escoltant ara d'aquí, que li pugui ressonar també, és el tema del teu casament. Uh-huh. Tu creus que es pot dir que és un casament forçat?
És un casament sota una pressió familiar, està claríssim, no? És cert que, per ser prudent, no puc dir m'han obligat forçadament a anar a casa d'un tio i casar-me. No ha estat així, però ha estat com dia a dia, no? Aquesta pressió familiar de i t'has de casar ja, perquè mira, ja ets gran, i jo amb 18 anys, què és això?
La primera vegada que la teva mare et diu que t'has de casar, tens 18 anys, tu?
Sí, tinc, bueno, 17.
17 anys,
17
eh?
anys, sí.
I et diu, a més, amb qui? No?
Sí, bueno, perquè El sistema és molt estrany, el sistema, el funcionament del casament, una mica de la meva cultura, no? Està molt normalitzat entre en la meva cultura, això, però cada cop està canviant, però és cert que el casament és com... Bueno, un senyor m'ha dit que li agrades molt i és un senyor, bueno, molt bona gent, té el seu negoci, crec que té un futur brillant i tu segur que vius molt còmode i molt bé amb ell, no? És com... Qui és aquest senyor, no? I la
tu
meva...
no sabies ni qui era.
No, perquè jo amb 17-18 anys jo estava pensant, haig de treure bones notes perquè em donin una beca per no ser un gasto per la meva família. Jo estava pensant en les meves vaines, no? I clar, en aquell moment no estava pensant en nois ni res, jo sempre he estat com en mi mundo. I quan em ve aquesta notícia és cerca, és com, no vull, tio, de qui parles, no? I em va començar a parlar sobre un tio, jo no el conec, no sé qui és, i no em ve de gust tampoc conèixer.
Un home que tenia 30 anys en aquell moment, on tenies sí. Això 17-18, no?
I per mi era un senyor. Clar, ara tinc 26 anys i penso, bueno, els 30 estan molt a prop, no? Però és cert que als 18 anys penses que un tio de 30 és molt, molt gran. I jo li deia, jo no vull estar amb aquest senyor. I em deia, però si és molt guapo i molt jove i té un futur i té un negoci. I jo, però jo vull fer el meu propi negoci, jo vull tenir els meus propis diners. I recordo perfectament aquesta conversa, aquesta lluita amb la meva mare, que vam tenir molta confrontació.
Clar, una lluita que hi ha un moment que tu dius, tu cedeixes, però cedeixes sí. D'aquella manera que a vegades cedeixen els fills, no? Que veus perfectament que diu una cosa però en pensa una altra. És a dir, tu dius, doncs sí, si m'he de casar amb aquesta persona, m'hi caso i ja està, i així es calles, mare,
clar.
No?
Clar, va ser una mica així. Després de molta confrontació, vaig veure com aquesta posició, aquest rol quasi autoritari de la meva mare, no? Que doncs ho feia també amb les seves pobres idees de estic prenent una bona decisió pel benestar de la meva filla, no la jutjo, no? Però és cert que finalment vaig dir, si creus que és el millor per mi, saps què? Doncs sigues tu feliç ja... a més, jo superdramàtica, li deia, bueno, pues cuando me muera ya elegiré yo a la pareja de mi, no sé què. O sea, recordo que vaig estar molt malament durant molt de temps, després d'aquesta decisió.
Però finalment la mare va dir, saps què?
Escolta, es va adonar
del que passava i va trucar amb aquest tio i li va dir que, escolta,
no.
La meva filla no es casarà amb tu.
No.
I llavors intervé el teu germà,
sí. Un
germà gran, no? Diu, escolta, jo tinc un altre candidat,
sí,
que
tu
tampoc coneixies.
No, és que jo, el problema és, i em passa fins ara, jo no conec a ningú, vale? jo estic molt a la meva bola i el meu cercle així d'entorn de confiança és molt, molt reduït. I tenia una millor amiga, un parell d'amics i res més. Per tant, jo no coneixia a ningú. I clar, quan ja m'havia desfet d'aquesta pressió de la meva mare, el meu germà... Bé, amb zero intencions de pressionar-me, però és cert que em diu, oye, i aquest tio què, no? És el meu col·lega, no sé què. I jo estava amb una por tremenda de dir, i si la meva mare se'n penedeix i torna a pressionar-me amb el primer? No, dic, no puc. O sigui, haig de valorar entre les dues opcions que tinc, perquè jo no veia una sortida, quin és amb el que pitjor, potser, ho passo malament, no?
Clar, és a dir, de cop i volta el món es fa molt petit
i
tu penses, amb 18 anys, que tens dues opcions, només la que et proposa la teva mare o la que et proposa el teu germà, i expliques el llibre, en aquest llibre que es diu Porque me da la gana, que acaba de sortir publicat avui, escrit per la Miraisa i editat per Lundberg, expliques això, no?, que dius, mira, com a mínim aquest té la meva edat, no?,
sí.
O té una edat semblant a la meva, és més jove, no?, i potser ens podem entendre més.
Sí.
I t'acabes casant amb aquest.
I m'acabo casant amb aquest noi, sí.
El gran error de la teva vida?
Ai, bueno, jo considero que el meu gran error de la meva vida ha estat ser tan obedient, potser, i ser la nena bona sempre. I tot i que és una cosa que està molt premiada, normalment pels pares, ser molt obedient, molt tal, m'hagués agradat poder ser més valenta, potser, i parlar i alçar la veu, com dic, al primer capítol. Per tant, jo crec que no culpo ningú, sinó culpo potser la meva nena, no? Que no podia potser prendre aquestes decisions, no? I deixar-me emportar i pensar potser més en la felicitat o aprovació de la meva mare, més que en pas la meva, sobretot perquè tingues en compte que això, quan va morir el meu pare als 16 anys, jo passo a ser, diguem, el marit de la meva mare. De fet, m'ho deia així, ets el pare, ets no sé què, perquè ets l'única que em recolza, que m'ajuda. I jo amb 16 anys em trobo amb una responsabilitat que em sobrepassa i la meva única objectiu, missió, és fer feliç a la meva mare, costi el que costi, fins i tot si costa la meva felicitat, no?
et cases amb aquest noi, tot i que abans de casar-te, diguem, amb el poc contacte que hi vas tenir abans de casar-te, sí, ja veus que allò no anirà bé, diguem, perquè en les primeres trobades, diguem, el que fa és anar-se barallant amb tots els homes que sí, ell s'imagina que et sí, miren pel carrer.
Sí. Bueno, tenim ulls, això és important, o sigui, vull dir, és normal que la gent miri pel carrer, però és cert que tenia aquesta mania d'anar com protegint-me de les mirades de tothom, i és com, tio, no passa res, la gent mira i tal, i no m'han mirat amb una mirada aquesta fastigosa, no m'ha faltat el respecte, i si no ja puc parlar jo per mi mateixa, també t'ho dic, no? Però sí que durant tota la relació té una actitud bastant masclista o bastant tòxica que a mi em va ratxinant tota l'estona, i fins i tot, ho dic, no, en el llibre, arriba un moment que em poso a calcular quants anys de vida
queden. Això és molt fort.
Això és molt
clar,
dur.
Dius, tinc 20 anys, què viuré fins als 80? Em queden 60 anys aguantant això?
Tal qual va ser aquest el meu pensament de calcular, de dir, 60 anys em queden? Són molts anys, tio. Són molts anys.
Clar, és fort també l'episodi del casament, diguem, i passes una mica de puntetes, però expliques algun detall que per la gent que ens estigui escoltant i s'hagi casat fa poc li sonarà molt estrany. Mm-hmm. És un casament en què la núvia no pot decidir res. Però quan dic res, vull dir res. Ni els convidats, ni el lloc on es fa, ni quina festa farem, ni deixarem de fer. Mm-hmm. Res de res. No vas decidir res.
No vaig decidir absolutament res. Tot ho va organitzar la meva tieta, que no sé qui pinta la meva tieta allà, i la meva mare. La meva mare, òbviament, se sent com també una mica d'emportada pels gustos, i perquè la meva tieta al final viu al Marroc, ella es coneix els contactes de la gent que prepara
aquesta... Perquè et cases al Marroc.
Clar, em caso al Marroc. I la meva mare pensa que la meva tieta, doncs, és la persona idònea per gestionar això, i jo estic allà enmig de... Puc dir alguna cosa? No sé, puc escollir el meu vestit? De fet, vaig estar superlletja, superfea, horrible, perquè el pentinat, el maquillatge, tot m'ho van escollir ells, i recordo que jo estava pensant, hòstia, no sé, jo de petita somiava amb coses, no? De dir, m'agradaria posar-me aquest vestit o aquest maquillatge, tonteries que penses de petita, i que al final arriba el moment i te sents com que no has pogut decidir res, no?
Es la historia de una niña que llevaba velo. Era tímida, miedosa, siempre mirando el suelo. Siempre la molestaban por llevar ese pañuelo, pero no contraatacaba, para ella no era un duelo. Fue muy complicado poder salir...
Estem sentint la veu de la Mia Raissa, després parlarem de música també, però volia que sonés ara música i música teva, perquè el casament no va poder sonar música.
No. Van posar com una mena de música religiosa i tal, que vaig pensar, ai, que avorrit tot, perquè el vent si hagués música. Però és cert que com el meu exmarit és una persona que se sent com bastant religiós i tot això, una de les coses que es veuen com si fos pecat és el tema de la música, els instruments i tot això. Per tant, em va dir, oye, doncs no ficarem música. Jo vaig pensar, ostres, i què posem? No sé, i em va dir, no sé, música religiosa que també està bé. I recordo una escena d'estar allà asseguda amb la música aquesta, i jo, és que no puc ni moure ni la cama, ni el coll, ni res, perquè no és una música que es pugui ballar, no? Va ser raro.
És a dir, mentre l'any i mig o dos que va durar el casament, tu no vas poder dedicar-te a la música, diguem, que és el que ara et coneixem com a Mia Raissa, no?
No, que va impensable. Mm-hmm. Però sí que em va donar molt de material per poder després, doncs, treure, doncs, tota aquesta ràbia, potser, o aquesta impotència que sentia, no?
Clar, i quan feia aquest resum al principi, deia això, que als 19 hi havia hagut aquest casament, i després als 21, diguem, hi ha moltes coses, eh? Diguem, tu ets mare,
sí,
tens un fill amb el teu exmarit, diguem, amb el que era el teu marit llavors... Mm-hmm. Després de ser mare, et separes?
Sí.
Clar, trobes la força per separar-te,
sí,
per començar la carrera musical i perquè aquella Iman, que és el teu nom, es transformi en Mia Raissa, diguem, no?
Total.
Aquí, d'on treus la força per separar-te amb tot aquest context que ens estàs explicant?
Doncs és molt fort, no? Que a vegades li he donat la vida a la meva filla, però... realment la meva filla m'ha donat la vida a mi. O sigui, la meva filla és la que m'ha donat la força de posar límits, de dir, jo no vull que la meva filla normalitzi coses que no són normals, maneres de tractar a les persones en general, manera de controlar la toxicitat, el que et tractin com si fossis, pertanyis a una persona, no? I jo no sóc de ningú. I dir, jo no vull que la meva filla visqui en un entorn així. Ja ho faig ja per ella, ja no per mi. parella. Vull que la meva filla estigui en millors condicions, que creixi en uns valors que, de veritat, no sé, educació en valors, realment, no? I ella em va donar molta força de posar límit, de dir, no és el que vull.
Que bonic, això quan li puguis dir, ella sigui més gran, ara que té 5 anys, no?
4, té 4.
4 anys, quan sigui més gran i pugueu tenir una conversa mare-filla i li puguis dir gràcies, perquè sí. Tu em vas donar la força per fer una cosa sí. A la qual jo no em veia que passa. I ja que parlem de mare-filla, també hi ha un capítol al llibre, el Porque me da la gana, en què la Miraisa, diguem, intenta explicar qui és la seva mare, perquè... Clar, tu, en aquest llibre, entens moltes coses, diguem, jo que hem conversat unes quantes sí. vegades, però clar, hi havia moltes coses que jo no sabia, que has explicat aquí per primera vegada. I llavors, això m'ajuda a entendre't a tu, no? De la mateixa manera, el capítol dedicat a la teva mare ajuda a entendre perquè la teva mare et força a casar-te, mm-hmm. per exemple, no?
Sí.
Qui és la teva mare? Explica'm... Quants anys té? A què s'ha dedicat? De quina família va créixer?
Doncs la meva mare té 57 anys, va néixer el 61, i va néixer en un poble del Rif, perdut, amb un context social molt, molt, molt complicat, on, de fet, no la van deixar estudiar perquè estava mal vist. I ella tenia unes ganes tremendes de poder saber el que és una escola, de poder saber escriure, llegir com la resta de nois que sí que podien anar. I creix en una societat doncs, bastant complicada, amb una restricció, sobretot, dels seus pares que no li deixen fer absolutament res, no? I fins i tot la posen a treballar amb 10 anys a casa d'una senyora que no coneixia. O sigui, la meva mare viu episodis també a la seva infància molt, molt dolents i creix enmig de la misèria. Per tant, ella creix amb unes idees un instint de supervivència brutal. I, per tant, té aquesta idea de necessito que els meus fills no tinguin les mateixes condicions o no tinguin, bueno, no creixin en les mateixes condicions.
Que els meus fills puguin estudiar, cosa que jo no vaig poder
Exacte.
Fer, no?
Exacte. De fet, a dia d'avui, a vegades intento fer com coaching amb la meva mare o psicologia amb la meva mare de dir-li... Digue'm coses que t'agradaria fer, no? I em diu, si pogués tornar enrere d'afrontar-me, no?, al meu pare i dir-li, pues me voy al cole, me da igual que t'enfadis, que em castiguis. Per tant, fins i tot la meva mare, que ha estat molt estricta amb mi, sobretot amb mi, ha estat molt rebel a la seva adolescència. La meva mare s'ha escapat de casa per anar a una festa que no li deixava anar, canviant-se enmig d'un establo ahí con animales. I és molt divertit quan t'ho explica, perquè t'ho explica amb un brillo ahí en los ojos, no?, que dius...
La teva mare no sap llegir ni escriure?
No, encara no. Estic fent l'esforç per ficar-la en col·le, però ara m'està amb excuses de... Ja m'he fet molt gran, tinc masses coses i problemes a la ment. Dic, mare meva...
Clar, però això et limita totalment,
totalment.
No? Vull dir, clar, a més, canviant de país, per exemple, sí. no? Quina manera més fàcil d'entrar en un país que sapiguen llegir, que sapiguen escriure, no?
Que et facilita la vida. Jo, a més, li dic... No, jo ja li estic com dissenyant la rutina. Tu t'aixeques pel matí, fas això, i vas a la teva escola d'idiomes i tornes... Et dona molt de temps de fer moltes coses, mama. Ja, però no sé si seré capaç... Però és que no només és aprendre un idioma, sinó socialitzar, tenir companys, poder compartir i connectar amb les persones, que això et fa créixer moltíssim, no? I li explico, estic en un intent de convèncer. Mm.
La Iman, la Miraisa, va néixer a Tànger, no?, al Marroc. Vas venir aquí amb 8 anys. Parlant d'escola, el teu primer dia d'escola. El primer dia que arribes aquí i dius, va, cap a escola.
Quina vergonya, eh? Vaig passar molta vergonya perquè parlaven xinès per mi. Era com, què estan dient aquesta gent? I recordo que van cridar...
Tu no sabies ni català ni castellà?
Res, zero idioma. De fet, fins i tot la meva mare sabia un parell de paraules més que jo, i jo, que guai, com t'has après això, no? I era com, ets molt intel·ligent, mama. I recordo que van cridar una noia marroquina per fer de traductora. I jo, bueno, la mirava així com amb molta curiositat, i recordo que la meva mare em va agafar i em va dir, dentro de poco parlaràs igual de bé que ella o millor encara. I jo, gràcies per la motivació. Però sí que va ser com molt, molt curiós. Però em van tractar com amb molt de carinyo, alguns professors i tal, com amb molt de cuidado, i jo és el que necessitava, molt d'acompanyament.
Eres molt bon estudiant.
Sí, no? Ho intentava.
Molt bon estudiant. Sí. I un dia, amb 12 anys, és a dir... 4 anys després, que suposo que estaves a la mateixa escola, dels 8 als 12, et havien vist sempre sense vel, i un dia decideixes posar-te el vel, ara m'explicaràs per què, però clar, m'interessa molt el dia que tornes a escola amb les mateixes persones que t'han vist sense vel i apareixes, no sé si era un dilluns, amb vel.
Sí, va ser, a més, el primer dia de primer d'ESO. Comencem, i és com, ostres, perquè la meva mare em va com anar, de fet, la meva mare em va estar posant el vel durant diversos mesos, perquè jo no me'l sabia posar, i a més em punxava amb les agulles aquestes per col·locar el vel correctament, i recordo entrar i que tothom em va mirar i tal, i va apropar-se una noia marroquina i em va dir, què fas? Per què portes el vel, no? I clar, m'esperava aquesta pregunta de tothom, menys d'una noia marroquina, on totes les seves dones que pertanyen a la seva família el portaven, no? I era com, bueno, pues no sé realment per què el porto, no sé, ha estat una mica, pues vale, la meva mare, oye, has pensat en posar-te el vel? No, et queda molt bé. Pues vale, pues me'l poso, no? Una mica així sense sentit. Però sí que és cert que amb els anys, com trobava aquest buit de no saber per què el porto exactament, de trobar aquesta resposta, no? De trobar un sentit a posar-me el vel, perquè és cert que tampoc veia l'opció de treure-me'l, perquè deia, quina vergonya si me'l trec ara, que diran la meva família, els meus veïns, el no sé què, sobretot. Clar,
és més fàcil posar-se el vel que treure-se'l.
Que treure-se'l. És molt més fàcil posar-se el vel, perquè és cert que la comunitat et fa una abraçada, ai, que guai, molt bé, no sé què, però si el dia que decideixes treure-te'l és una història molt diferent.
Clar, és com un ritual de pas a la vida adulta, no? Exacte. Per una persona musulmana, no? per una dona musulmana als 12 anys, i després va i te'l treus als 25, és a dir, te l'acabes de treure fa molt poc.
Sí, al juliol. I va ser molt... Vaig tenir molta preocupació sobre... Estava amb el dit allà en el botonet de publicar, no publicar aquest vídeo. Quina vergonya, quina por. Sobretot perquè no és el mateix fer un canvi quan ets una persona anònima que quan estàs exposat a les xarxes socials i a la mínima que et talles el cabell, et poses el vel, te'l treus, canvies el teu estil, tens nòvio, deixes de tenir nòvio, qualsevol canvi a la teva vida et pot condicionar molt, no? I estàs molt massa exposat.
Han passat 4 o 5 mesos des que te'l vas treure, avui va sense vel, cada dia va sense vel.
Sí.
Et sents estranya? Hi ha un dia que, per exemple, encara que portis 3 o 4 mesos, dius, vaig sense vel?
No.
No.
No, de fet va ser molt natural. Va ser molt natural perquè jo, que sóc molt transparent, molt sincera i molt autèntica, no sé, no sóc capaç d'autoenganyar-me, no? I de dir, pues, em posaré el vel tot i que no el vull dur, o... No, va ser un moment de, pues, ja no veig que sigui jo mateixa. I ara em veig sense vel i sé que sóc autèntica i fidel als meus valors i fidel a la meva ideologia, no? I això és una cosa que, tot i que comporti molt de hate, em fa sentir-me molt, molt bé a mi mateixa.
Clar, ha coincidit que tu traguessis el vel el mes de juliol i llavors al setembre a l'Iran ha passat tot el que ha passat, que moltes dones iranianes s'han començat a treure el vel a partir d'aquella dona que portava el vel mal posat, que va ser detinguda. No se sap ben bé què va passar a la comissaria, però sembla que per la pressió de la policia podria haver tingut un infart i podria haver mort. Hi ha hagut com tota aquesta, que hem estat molt pendents de l'Iran. Dic molt i no sé si és molt, perquè, per exemple, a Barcelona no hi ha hagut una gran manifestació contra...
Sí.
Contra això. Com ho vius, tu?
A les xarxes socials és cert que s'ha format com un activisme, no?, a favor dels drets de totes les dones, com fent una mica d'altaveu, no?, arrel d'aquesta situació. Però és cert que hi ha com molt de silenci, o és el que veig jo, realment, des de la pròpia comunitat musulmana, no? Òbviament no són responsables de res, no? Però és cert que brindar recolzament en aquesta mena de situacions també fa que tothom, tota mena de persones, ens unim, no?, en situacions on és necessari que fem d'altaveu en històries, sobretot com la d'aquesta jove de 22 anys.
Perquè tu creus que els que no som musulmans hem aixecat prou la veu?
Sí, jo he vist bastant de soroll a les xarxes socials, fins i tot dones musulmanes que també han fet d'altaveu, però cerca quan passen aquesta mena de situacions el que passa és que comencen a fer activisme contra la islamofòbia, no en contra de les situacions que passen les dones en països amb lleis molt radicals com aquesta, no? Per tant, és alçar la veu només per defensar la teva creença, no per defensar un problema molt, molt greu que està passant a l'Iran, per exemple, o en altres països.
El llibre que acabes de publicar, de fet avui, és el primer dia que surt, aquesta és la primera entrevista, em sembla, que fa a mi Raïssa, que es diu Porque me da la gana. Jo l'he llegit com un cant a l'individualisme. Diguem, no? Com un cant de dir, escolta'm, jo vaig néixer en un país determinat, vaig néixer en una cultura determinada, a una religió determinada, de la qual no has renegat, tu continues sent musulmana, però sí que has fet una sèrie de coses, diguem, que atenten contra algun dels principis més sagrats, segurament, d'aquesta religió. És una bona lectura, això, que el llibre és aquest cant a l'individualisme, diguem que tu sigues bona persona, vés a la teva i no et preocupis de si quadra el teu pensament exacte amb la comunitat on t'has nascut.
Totalment. Jo estic molt segura que al final el país o el context social on neixes et marca per tota la teva vida, però també d'aprendre a, no sé, a pensar més enllà, no? I a dir, també tinc la llibertat de no voler encaixar en cap dels canons o dels quadrats que em donen, no? O sigui, no soc ni acceptada com a espanyola o catalana, ni tampoc soc acceptada com a 100% marroquina, o sigui, no encaixo en cap dels canons o dels estereotips que volen que jo sigui. A mi m'agrada, jo què sé, no sé, agafar el que m'aporta de cada cultura, el que m'aporta de cada experiència, i fer la meva, no?, per generar el meu benestar, i sobretot ha estat bastant complicat l'aprenentatge que he fet de pensar en mi i prioritzar-me, no és igual a ser egoista. I jo sempre he viscut intentant fer feliç a tot el meu entorn i em vaig oblidar per complet de mi. I quan vaig començar a pensar, i a mi que m'agrada, i jo què vull? No només que vol la meva mare o que vol la meva família, no?
És que és molt interessant, a mesura que vas llegint el llibre, que veus que, clar, tu has estat sotmès, entre cometes, diguem, a totes les pressions familiars, religioses, etcètera, etcètera, durant molts anys de la teva vida, i a partir d'un moment en què tu decideixes desempallegar-te d'aquestes pressions, separar-te, dedicar-te a la música, rapejar, que és el que t'agrada, i et fas famosa gràcies a les xarxes socials, reps un premi de TikTok, el millor contingut amb diversitat i inclusió a tot Espanya, etc etc. Llavors jo no sé si ara estàs sotmesa a un altre tipus de pressió, que és la pressió a les xarxes, i no sé si és pitjor la pressió a les xarxes o la pressió de la família.
Bueno, les xarxes sempre. Al final, dins de la meva història, és cert que tinc una capacitat molt guai, que és de transformar i reeducar el meu entorn. I no és el mateix parlar amb la teva família, que la tens a prop, i intentar, doncs, buscar aquest diàleg, no?, de seure amb la meva mare i d'intentar, bueno, mostrar-li o ensenyar-li, demostrar-li que pel fet de dedicar-me a la música, conferències, món de l'art, de la tele i tot això, no és senyal de que m'hagi anat per un camí del diable o coses d'aquesta mena, no? Però sí que és cert que les xarxes socials surten del meu control, perquè no puc controlar el que la gent pensa de mi. El que ha passat és que la gent ha construït qui sóc jo arrel d'unes imatges, d'uns vídeos que veuen de la Miss Raissa, però és que la Miss Raissa no és el que surt, és el que no es veu precisament, i és el que parla en el llibre, no?
De música, Miss Raissa, perquè hi ha un capítol que a mi m'ha sorprès molt, que fas una afirmació que dius, jo no sé si sóc bona amb això, la música, sí, o si ha sigut un cop de sort això que he tingut.
Cert, ho segueixo pensant.
Sí?
De fet, jo crec que el talent és molt guai, tenir talent és molt guai, però el que m'ha conduït a tenir totes aquestes oportunitats 100% és la meva actitud. No crec que sigui una persona talentosa a nivell musical, la veritat, però sí que faig música més que res per desfogar-me i una mica expressar-me i comunicar. No crec que sigui bona fent música, però sí que sóc bona tractant amb la gent i fent coses que em surten del cor i amb passió i amb molt de carinyo.
T'agrada més estar escrivint a casa teva o estar dalt d'un escenari cantant?
Escriure sola.
Sí.
M'encanta fer música, m'encanta tal, però és cert que prefereixo molt la meva estar sola, escrivint, reflexionar amb mi mateixa, és dels moments que més m'encanta.
Però llavors pujar a un escenari que és un repte personal, diguem, o què?
Sí, de fet, cada cop sóc més antisocial. No això, però sí que és cert que em fa cada cop més, tinc més nervis, cada cop més nervis a l'hora d'afrontar un escenari i un públic. Perquè tot i que m'agrada molt aquest sentiment de uau, que guai, però no sé, tinc moments de molta inseguretat també, no? I potser em sento més còmode estant sola reflexionant amb la meva ment, tot i que també a vegades és incòmode, arribar a certs pensaments.
A vegades estar amb gent ajuda, Diguem, estar acompanyada no pensa segons què, no?
Sí.
Però no, és que arribes a dir, diguem, en el capítol aquest, dius que gairebé m'oblido d'escriure el capítol dedicat a la música, no?
Totalment. Vaig acabar el llibre i jo, que guai, tal. I dic, ostres, no he parlat de música, no he parlat de com començo a fer música i com vaig evolucionant en aquest entorn, en aquest món, no? I em va fer molta gràcia i vaig dir, oi, ho posaré a la introducció perquè la gent sàpiga que al final, tot i ser una cosa molt important per mi, no és un factor determinant de qui sóc jo realment, no?
Acabem, hem tingut aquesta conversa de mitja hora amb la Mirraixa, interessantíssima, com sempre que vens, com és la teva vida, com és aquest llibre, Porque me da la gana, una vida contra los prejuicios. Jo crec que ens ajuda a entendre també i a mirar i a posar-te la pell de l'altre, no? Que és aquesta cosa que fa tanta falta, no? Tu parles a vegades del racisme en aquest llibre, uh-huh. I dius que més que racisme a vegades és por al desconegut, és aquesta falta d'empatia, de no sí. pensar que aquella persona és el primer dia que avui va a escola, que sí. acaba d'arribar a un país desconegut, etcètera, etcètera. Ens vas explicar l'última vegada que va rebre unes amenaces molt bèsties, molt bèsties, a través de les xarxes socials, perquè tu havies publicat un vídeo amb suport al col·lectiu LGTBI, uh-huh. I després hi va haver un personatge que, de fet, ho detalles una mica al llibre, on dius que no només amenaces de mort, sinó de tallar el coll, etcètera, etcètera, sí. amenaces molt fortes que van fer que et posessin protecció policial. Uh-huh. A dia d'avui encara vas en protecció policial?
A dia d'avui, tot i que m'han recomanat mantenir aquesta protecció i tot això, sí que haig d'anar informant quan tinc concerts i coses així perquè posen com una patrulla per intentar vigilar una mica la zona. Sí que el que he intentat és alleugerar aquesta protecció. Tinc algun altre cotxe de patrulla que va com controlant la zona on visc, però sí que és cert que em van proposar tenir escolta i per mi era com massa... que la meva filla pogués veure un senyor desconegut a casa intentant protegir el què, perquè al final amb 4 anys tampoc entens res, però sí que no volia com donar aquesta imatge de preocupació a la meva família, no? I va ser com, bueno, mantinc fins i tot trucades amb la policia cada 2 setmanes, cada 3 setmanes per una mica actualitzar una mica la situació, però sí que ara està tot bastant més tranquil·let, sobretot en aquell moment que va ser bastant heavy, no només el perill d'aquestes amenaces, sinó a les persones que em puguin fer mal a mi i a la meva família silenciosament, que són realment on resideix la perillositat, no?
Tens aquesta calma quan parles, la por va per dins?
Sí, la por va per dins, sobretot quan penso en la meva filla, no? Que al final és la persona més important per mi i a la que més vull protegir, no? Al final la meva mare, la meva parella, els meus germans són adults, puc parlar amb ell i tal, i cap problema, però la meva filla que no entén res i em veu a mi com superheroïna, superfuerte, supertal, pues la mami a vegades també té molta por, no?
Ja li has llegit el llibre a la teva mare? Perquè ella no pot llegir, però tu li has llegit ja?
No, però tinc un problema de traducció. Com li tradueixo totes aquestes emocions en àrep? Haig de contractar una traductora.
No
sé,
però com a mínim el capítol que li dediques a ella, jo
sí,
crec que...
li farà molta il·lusió.
Jo crec que li has de llegir. Sí, com aquells contes abans d'anar a dormir que t'havia explicat ella, doncs ara agafes sí. tu amb la teva mare i li expliques aquest conte.
Fet.
Mirraixa, 26 anys, una vida molt intensa. No és normal escriure una biografia a aquesta edat, però la teva vida dona per això i per més. Porque me da la gana, editat per Lundberg. Un plaer, com sempre.
Gràcies, Albert.
Molta sort.
Gràcies.
Islàndia, amb Albert Om.
A Profuturo fem 6 anys, però a més complim somnis. Portem una educació digital de qualitat a nens i nenes d'entorns vulnerables perquè es puguin desenvolupar en igualtat d'oportunitats a 40 països d'Amèrica Llatina, el Carib, Àsia i Àfrica. A Profuturo, el programa d'educació digital de Fundació Telefònica i la Fundació La Caixa, fa 6 anys que impulsem el poder transformador de l'educació.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa el planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració, i li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic, la teva llar estalvia. El planeta, també.
Ja te n'has assabentat? La Clínica Oftalvist arriba a Barcelona per cuidar els teus ulls. On? Al nou edifici HLA al carrer Anglí 40. Com? Amb l'última tecnologia. Amb qui? Amb els de sempre, però aquí. Els doctors Juan Álvarez de Toledo, Geroni Nadal, Maribel Canut, Maria de la Paz i Clara Álvarez de Toledo. Oftalvist. Tecnologia, coneixement i experiència.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu, siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
Visita la Roca Village i descobreix l'esquí a presa-esquí més desitjat de firmes icòniques com Salomon, The North Face i Helly Hansen perquè gaudeixis de la natura com mai abans. De dilluns a diumenge, viu un destí de shopping màgic ple d'experiències gastronòmiques i creatives. Més de 150 botics de les millors marques amb fins a un 60% de descompte t'esperen a la Roca Village.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
Arriba el primer servei que et porta mensualment a casa, la teva medicació organitzada, setmana a setmana. Registra't a imacontigo.com. Ima, cuidamos contigo.
Quedem al RIC?
Els dies 9, 10, 11 i 12 de novembre torna al RIC.0, al barri del RIC d'Igualada.
Vendes especials de grans marques i dissenyadors a les velles fàbriques del barri del RIC. Cuina de carrer, concerts i cultura.
Del 9 al 12 de novembre al RIC.0, el festival eclèctic de moda, cultura i gastronomia. Més informació a www.ric.0.com.
Vesteix la teva llar d'una manera més sostenible. Tria el teu estil entre els productes Eco de Montse Interiors, produïts a partir de plàstics reciclats dels oceans i amb cotó orgànic, reciclat i reutilitzat. I la gamma d'aromatització, feta amb productes naturals, respectuosos amb el medi ambient i de proximitat. Estovalles, tovalloles, plaits, coixins, amb dissenys exclusius de la marca Montse Interiors. Montse Interiors, compromesos amb el nostre planeta.
I com ho detecteu abans que entrin?
Amb la tecnologia Presense, per exemple, detectem si intenten sabotejar l'alarma amb inhibidors i els sensors de les portes i finestres que ens avisen abans que algú entri. I mira, Anna, aquestes càmeres tenen anàlisi d'imatges i així veiem si és un perill real. Però l'important és que si passa alguna cosa, nosaltres responem al moment.
Protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 4546.
Protegeix casa teva amb l'alarma de Movistar Prosegur que en cas d'accident t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia. I en cas d'emergència podràs comptar amb el servei del vigilant Acuda. Aconsegueix-la per 9 amb 90 euros al mes durant 4 mesos contractant-la fins al 15 de novembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900 200 730.
Islàndia amb Albert Om.
A veure, Maria, que avui som aquí i demà ja no, eh? Demà no. Aquí no ens hi trobaran. Baixis la vida. Però vaja, espero que puguem ser un altre lloc, eh? Home, jo espero que demà siguem a Gramunt, sí, no? Demà serem a Gramunt, a l'Urgell, farem el programa en directe des d'allà a partir de les 7 de la tarda. En concret, des del Teatre Casa Lagramuntí, que és una nova parada de la ruta islandesa i que, com sempre, té entrada lliure. Per tant, us esperem absolutament en tots a partir de 2:15 de la tarda. Ja podeu anar passant, que cap allà, vull dir, teniu butaques per dar i per vendre. Us hi volem a tots i també, a veure, Fel Feixedes, Fel.
Hola, què tal? Com esteu?
Hòstia, que escolta, molt sí, bé, sí. Molt bé. Sí, no, jo em pensava encara estaries de ressaca després d'aquella nit de futbol ahir que et va guanyar el Girona, et va guanyar el Barça, i dic, sí, aquest no l'arrencarem pas cap a Gramunt.
No, vaig sortir per Arbúcies a fotre una rua, però era jo sol i me'n vaig tornar a casa. Dic, estic eufòric, l'altra gent també, però no suposo que m'he passat. Però no, vaig a comportar-me i, per tant, a tope,
ja
a tope.
Ja et sentia ahir dir que, escolta'm, que guanyi el Girona, després un Frankfurt, volies fer una hamburguesa, em
sembla. Una hamburguesa i un quintet, trencant una mica la rutina setmanal de verdura, peix i planxa i coses d'aquestes. Vaig fer un sopar una mica guarro i vaig convidar la família a acompanyar-me. I, clar, va ser una nit d'aquelles que això hauria de ser cada setmana. Saps? A mitja setmana, un partit del Girona del Barça...
Aquestes setmanes sempre, que es foten llargues, saps? El dimarts, sí, Girona i Barça, que guanyin tots dos i endavant, no?
Ara. Bé, doncs ja som dimecres, saps?
I demà dijous, i demà a Gramunt. Demà t'esperem, no? Arbúcies a Gramunt.
Home, quan tu poses pobles de Catalunya, Arbúcies i Gramunt són tots dos de l'A. Saps? Vull dir, jo tinc la sensació de que estan a tocar, saps? Hi ha el Canyar, Arbúcies, l'Albera, no sé què. I dic, hòstia, Gramunt, quan ja podem ser-hi, vull dir, és l'eix.
Home, no, anava a dir, és l'eix transversal. No has ni de passar per Barcelona.
No, és que és res, una hora tres quarts i ja hi soc. Vull dir, és que què més vols? Saps que puguem anar a fotre un rato de ràdio a tocar de casa?
Escolta,
hòstia, és que ja, bueno, us he dit a casa.
Que tindràs...
I podeu venir? Bueno, m'han dit que no. Però dic, si dic que a la una quarts de dues serem a casa, vull dir que és un moment. Però em fa no. molta il·lusió. Si que... A més, amb tot el tema torrons i tot això, hòstia, palanter, eh?
Però anava a dir que no veus que tindràs torrons allà, torrons Vicenç, per donar i per vendre, que els podràs tastar tots.
De Iema, entenen, de Iema?
T'ho demanarem.
De Iema.
T'ho demanarem, però vaja, entenen de tot, com serà que de Iema no en tinguin.
És que jo si em dius... A mi si em dius, et convido un dia a sopar per aquestes festes que vols, et diré... un bon tall de llom arrebossat i darrere un bon tros de torró de iema i em fas l'home més feliç del món.
Perfecte. I tot això regat, que demà també tindrem vins de la D.O. Costers del Segre, eh?
Home, grans vins, eh? Uns bons macabeus que tenen vins allà que els fem baixar com l'aigua per aquí a casa, eh? Vull dir que...
Doncs va, t'esperem demà, vine d'hora, eh? Que ja ens
sí, que
coneixem,
aquest, que llavors... Sí. Ah, no és que hi ha hagut un accident.
Sí,
ah, no és que hi ha molt trànsit fins aquí a
Gramunt. A quarts d'onze del matí ja començo a sortir.
Perfecte, doncs va, doncs ens anem a dinar a Gramunt i demà programa en directe. Fel,
doncs
una abraçada,
venga.
Fins demà.
Va, fins demà. Adiós.
I un recordatori, perquè els dies 11 i 12 de novembre és la festa de l'oli nou verge extra denominació d'origen protegida Siurana a Reus, i ja en són 25 d'aquesta festa. Els productors de la DOP Siurana seran a la plaça de la Llibertat de Reus amb l'oli nou verge extra perquè puguem degustar-lo i omplir el rebost amb aquest apreciat oli.
Boníssim.
És boníssim i deliciós, perquè el menjar amb l'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida Siurana és molt més saludable i molt més bo.
Ja sona la sintonia que s'ha acabat el programa? Doncs em sembla que sí, perquè avui a Espanyol, avui a futbol, Espanyol Vila-Real amb l'Edu de Batlle i tota la tropa de l'Espanyol juga a RAC1. El partit comença, ja ho sabeu, a les 8 a l'RCD Stadium, amb Quique Setién a la banqueta del Vila-Real.
Oh, carai.
Quique
això
Setién,
serà interessant.
Que si perd avui, jo crec que ja no hi... Fa 4 dies que hi és, ja no hi serà.
Pobre.
I a partir de 3 quarts de 8 s'hi posen ells. Per tant, ho deixem aquí, demà des de Gramunt, i avui a Islàndia tallant el bacallà, com sempre, el Joan Ferrús al control tècnic, l'Eva Catalán, la Mireia Ardèvol, el Marc Ferragut, la Maria Xinxo i l'Albert Tom, tots els que serem demà a Gramunt, juntament amb en Fel Feixedes. No, ja ara? Vols anar tirant?
Sí, anem tirant.
Bueno, parlem-ne.
Va. Sí, hi ha moltes coses a veure.
Hauria de arreglar un parell de coses, sí? Jo, si hem d'anar tirant. Però vaja, això, que fins demà a les 7. Que vagi bé, bona nit.
Transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Reales Seguros presenta Ghost, el musical. Últimes setmanes per enamorar-te d'aquesta història oscaritzada al Teatre Tívoli de Barcelona. Reviu les seves mítiques cançons amb Bustamante i Ricky Merino. Compra ja les entrades a musicalghost.com i a grupbalana.com.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició. La més gran de Catalunya. Amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Plus Fresc, el súper que t'estima. Coneixes els nostres forns de peix i marisc? Tria el peix o marisc que vulguis i te'l cuinem gratuïtament. Emporta't el llest per menjar, al teu gust. Et volem ajudar. Volem que gaudeixis a taula i del teu temps lliure. El peix més fresc a Plus Fresc, el súper que t'estima.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
Sabies que el tabac és el responsable del 90% dels càncers de pulmó? A més, són asimptomàtics i per això la majoria de vegades es diagnostiquen tard. Cetires Tires llança un programa de detecció precoç de càncer de pulmó amb el TAC de baixa dosi com a prova central. Inspirat en plans de prevenció europeus desenvolupats amb èxit, és la forma d'anticipar-se al càncer més letal. Cetires Tires, precisió per a la teva tranquil·litat. Informa-te'n a cetir.com.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. RAC